Aquí comença... El racó del manga. Amb Marc Pérez, Viri Chuela, Oriol Clavell, Xavi Omella i la Geis.
Benvinguts al Racó del Manga, un podcast de manga, anime i cultura japonesa en català. Ens acompanya Viri Chuela.
Tashigakita!
Oriol Clavell.
Salutacions, audiència.
Xavi Omella.
Molt bones, friquis.
I la Geis.
Com esteu, família?
Aquest és el resum del programa d'avui. En el podcast d'avui, encara de ressaca del Manga Barcelona 2021, us direm quan s'estrenarà la nova pel·lícula de la màgica Doremi als cinemes i altres novetats editorials.
Analitzarem un manga Slice of Life d'Institut, que és una comèdia d'allò més surrealista. Asobi Asobase.
Posteriorment, a l'Espai Japó, viatjarem fins al segon santuari més important del país, a l'Izumo Taisha.
Tot seguit, Xavi Omella ens sorprendrà amb l'anàlisi d'alguna notícia curiosa al seu Xavi's Bizarre Adventure.
A l'Enigma d'en Conan, com sempre, es plantejarà una pregunta a l'audiència i la setmana que ve, en directe, sortejarem un manga de Norma Comics d'entre els que encertin la resposta.
I finalment, el Tenkaichi musical torna en Jerry Brown, versionant en exclusiva i en català el nou opening de Code Geass, Dice.
La Geis ens porta l'actualitat de la setmana.
En busca de la màgica Doremi s'estrenaran cinemes el proper 14 de gener.
Si en l'anterior podcast us vam anunciar que Selecta Vision havia llicenciat la pel·lícula de En busca de la màgica Doremi, llargmetratge fet amb motiu del 20è aniversari de la saga, aquesta setmana us confirmem que s'estrenarà en cinemes i en català el proper 14 de gener de 2022. Tal com es va anunciar en el directe de Selecta Vision, la pel·lícula s'estrenarà comptant amb la participació dels actors de doblatge original de la sèrie de televisió.
Oso Comics llicencia el manga de Himitsu Sentai Gorenger.
Rere una ressaca post-manga Barcelona, recordem que Oso Comics, durant la seva presentació de novetats, va anunciar la llicència del manga de Himitsu Sentai Gorenger, de Shotaro Ishinomori. Tal com ve fent l'editorial, el manga és un volum únic que serà publicat en doble edició, català i castellà, i que començarà a publicar-se a partir del mes de febrer de 2022. Una societat secreta malvada anomenada l'Exèrcit de la Creu Negra amenaça la pau mundial, i només un grup de guerrers d'èlit conegut com la Lliga de la Guàrdia de la Terra podrà detenir-los.
Ediciones Fujur anuncia noves llicències.
El passat dilluns va tindre lloc un directe de les nostres companyes de Projojo Spain, en el qual van estar acompanyades de l'editorial Fujur, qui va donar a conèixer noves llicències que arribaran al seu catàleg el proper 2022. Tres de les llicències manga anunciades són Boys Love, dos de les quals són obres de la mangaka Nijama, autora clàssica de l'editorial. Els títols BL que arribaran són Gorrijo Ea Keikaku Teki, que arribarà sota el títol Gasté con moderación. Gohobi Ea Shitsutsuke no Ato, que arribarà sota el títol Recompensa y castigo. I Ranspringa no Yokei, de Kaya Azuma, i que arribarà sota el títol Ranspringa. Però el que ens complau més d'orgull i satisfacció és anunciar que l'editorial Fujur publicarà el Dale Escanya del mestre i company d'aventures Dak. Serà una compilació de les seves vinyetes humorístiques i que anirà dedicada a les editorials. Sortirà pel proper Manga Barcelona i serà un plaer acollir la seva publicació.
Panini Comics llicencia el manga de Rurouni Kenshin, Hokkaido Gen.
Durant la presentació de novetats en el Manga Barcelona de Panini Comics, va donar a conèixer quatre títols que arribaran al seu catàleg el proper 2022. En concret, destacar la llicència del manga Rurouni Kenshin Hokkaido Gen, que és la continuació del manga original de l'obra de Nobuhiro Watsuki, feta per el mateix autor i Kaoru Kurogami, novel·lista i parella del mangaka. Aquest nou art va començar a publicar-se a la revista Jam SQ de Shueisha i que encara continua en publicació. Tanmateix, l'editorial va anunciar que el manga de Rurouni Kenshin rebrà una nova edició i, entre les noves llicències anunciades, va donar a conèixer la llicència de Sexy Cosplay Doll de Shinichi Fukuda, una obra costumbrista amb tocs d'humor i ecchi. I l'última llicència per anunciar és The Night Club Vision de Trinkoran Window, de Yamashita Tomoko, un boys love amb tocs d'horror i misteri.
Ibrea Editorial llicencia el manga de Sakamoto Days.
Això mateix. Editorial Ibrea va anunciar a través de les seves xarxes socials la llicència del manga de Sakamoto Days, obra del mangaka Yuto Suzuki. El manga començarà a publicar-se a finals de 2021 i tindrà una periodicitat bimestral. Sakamoto 6 és una obra d'humor i acció que es publica a través de la Shonen Jump, essent una de les noves obres d'èxit i que teniu disponible a través de l'aplicació de Manga Plus. Taro Sakamoto és un assassí a sou que va deixar la seva antiga vida rere, conèixer la bord de la seva vida. Temps més tard, amb una filla i uns quilos de més, viu una vida tranquil·la regentant un convini, tot i que el seu instint segueix intacte.
Anunciada la nova pel·lícula de Sword Art Online Progressive.
Des de la pàgina web oficial de la pel·lícula Sword Art Online Progressive, Hoshinaki Yoru no Aria anuncia que preveu l'estrena d'una nova pel·lícula de Saw pel proper 2022. El nou llargmetratge es titularà Sword Art Online The Movie Progressive Kiraki Yuyamiu no Sherzo i adaptarà el quart volum de les novel·les homònimes. La pel·lícula de Saw Progressive Hoshinaki Yoru no Aria es va estrenar el passat 30 d'octubre en cinemes japonesos. Les arribarem a veure llicenciades en el nostre país? Qui sap, podria ser que...
Yuki Kaku estrenarà nova sèrie a la revista Weekly Shonen Jump.
Yuji Kaku, més conegut en el nostre país per ser l'autor del manga Jigokuraku, obra publicada per Nom Editorial, estrenarà nou manga a la revista mare de Shueisha, la Weekly Shonen Jump. La nova obra es titula Ayashimon i començarà a publicar-se en el número 50 de la revista setmanal, la qual sortirà a la venda al Japó el proper 15 de novembre. Pel que sembla, serà una història d'acció amb yokais. Recordem que, a més de la publicació del manga per Norma Editorial, el manga es pot seguir a través de l'aplicació gratuïta de Manga Plus.
Informació d'última hora.
Editorial Kodai anuncia la llicència de Cuando estás delante, solo pienso en empotrarte, la dulce pasión de un joven insaciable.
Si t'agrada el manga, l'anime, els còmics i el merchandatge, Norma Còmics és la teva llar. Més de 700 metres quadrats plens de fantasia i productes per a tots els gustos. Ens pots trobar al Passeig de Sant Joan número 9 de Barcelona. T'esperem!
Hola, oients. Aquí a la Maison i Coco sempre escoltem el racó del manga cada setmana. Sou benvinguts de venir i escoltar-lo amb nosaltres. Per cert, que no m'he presentat. Sí, sóc la Kyoko.
Podeu escoltar-nos a través de l'iTunes, Spotify, iVoox i Google Podcast. I també podeu seguir els nostres directes a Twitch i YouTube.
Estimats oients, benvinguts al podcast del Racó del Manga, una setmana més, sense parar, de ressaca post-saló. Molt bones, Vidi.
Molt bones, non-stop, Déu-n'hi-do.
Déu-n'hi-do, van passar coses fortes, eh? I el que no podem explicar, que amb què et quedaries? Li preguntaré el mateix amb l'Oriol. Queda't amb una cosa, amb què?
Home, aquesta pregunta... doncs a veure, em quedaria amb una cosa, doncs amb el dissabte, em quedo sencer.
El dissabte sencer, eh? Tenkaichi per tot lo alto, eh? Brutalíssim concert, eh?
Absolutament, molt meravellós conèixer-los a tots i molt meravellós conèixer també a, bueno, Núria Trifol, Albert Trifol, Marc Zani, estàvem tots allà.
Tots, vam fer una mega foto on hi havia tots els actors, gairebé tots els actors i actrius de doblatge en català que van passar pel saló en el nostre fotocall de l'estand i va tindre molt de ressò a les xarxes aquella foto, eh?
Home, és que va ser un moment molt èpic.
Molt èpic, el saló molt èpic. Aquesta seria la notícia, el titular. Jo només us puc dir que va marcar un abans i un després aquest saló, eh? Un abans i un després. Ojo Que se vienen curves, eh? Que això a vegades ho has dit tu, Vidi.
I tant. I ese dia es va plorar.
Sí, i tant. També recordem els nostres oients més que mai, sobretot perquè deuen haver-hi oients nous al nostre WhatsApp, 683-226-948. Ens podeu enviar notes de veu o missatges de text amb les vostres preguntes, un popular opinions, anècdotes que hagueu tingut en el món manga anime, i els posarem en el podcast entre secció i secció. Per tant, no oblideu, 683-226-948. I ara, sense més dilació, li tocarà el rol a la Vidi, que ens porta un manga anomenat Asobi Asobase.
Estem escoltant l'opening de l'anime. Titulat Suripisu. Interpretat per Hina Kino, Rika Nagae i Konomi Kohara.
Doncs comencem, perquè jo crec que és un tipus de manga anime que no havien tocat mai gairebé. Passem a un altre nivell friki, diferent. És del 2015 i és de Rin Suzukawa i es publicava la revista Young Animal de l'editorial Hakusensha. Aquí a casa nostra no ens ha arribat. És un slice of life de comèdia totalment. Pel que fa a l'anime és del 2018, aquí a casa nostra tampoc ens ha arribat. Insistim, jo crec que és una cosa difícil de llicenciar perquè és molt estrany encara pel públic de casa nostra. S'ha de fer una mica de pedagogia. I l'anime Lerche, que ja també és un estudi d'animació que algunes vegades hem anomenat. Consta només de 12 episodis.
Sí, és un humor molt japonès.
Exacte, és un humor molt japonès i és un tipus de gènere i història que les distribuïdores i les editorials potser no estan tan acostumats a llicenciar. Seria una mica arriscat, però arribarà, eh? Això arribarà.
Esperem, m'encantaria veure-ho.
Bueno, de què va això?
De què va? Bona pregunta.
Perquè és difícil, eh? Avui ho tens difícil, eh?
Avui és difícil. Bé, us explicaré el que hi ha és el que veurem i després vosaltres mateixos traureu conclusions.
Som-hi.
Som-hi, doncs. La Hanako i la Olivia són dues estudiants de secundària que són poc convencionals, vale? Normals no són. Se'ns presenten a classe, estan jugant a una espècie de varietat de pedra, paper, tisores on perds si mires on no toques. Tu fas el pedra, paper, tisores i senyales una direcció i la que perd és la que mira en la direcció que tu estàs assenyalant. Has de mirar la contrària.
Molt bé, fins aquí ho entenem.
Doncs estan discutint perquè l'Olivia li ha clavat una bufetada a la Hanako perquè no tenen molt clares les normes de què passa quan una perd.
Sí, comença així tal qual i evidentment una perd i l'altra li fot una bufetada de l'hòstia, sí.
Sí, sí, realment li fot una gran bufetada. Doncs què passa? Que tot i que estan en descans, hi ha una alumna nova, la Kasumi, que està allà al costat intentant estudiar. Li està costant bastant d'esforç, ¿vale? Perquè degut a l'escàndol que estan fent aquestes dues, no hi ha manera. I en aquesta se li apropa l'Olivia i li proposa jugar amb ella. I tot i que la Kasumi al principi s'hi nega, no vol tenir gaire a veure amb aquestes boges, al final accedeix perquè es calli i acaba perdent l'Olivia. I la Kasumi, per sorpresa de les altres, doncs li clava els dits al nas fins al fons.
Exacte, i a més li diu, així és com es juga, agafa i se'n va.
Sí, sí, la Kasumi no està per hòsties, eh? La Kasumi, si voleu anar dur, jugarem dur, però de veritat.
Aquest seria el primer clixé, fotografia de amb quin tipus de noies estem tractant.
Totalment. Però què passa amb la Kasumi? A veure, ja té un petit problema, ¿vale? Que és que se li dona fatal l'anglès. I resulta que l'Olivia té ascendència dels Estats Units i és una oportunitat magnífica per recórrer els seus favors a canvi d'haver jugat amb ella, ja que ha jugat, no? Pues almenys.
Sí, que una nativa m'ensenya anglès, sisplau.
Exacte, ja que he tingut que aguantar la boja aquesta, en traurà alguna cosa. Però no tot és tan senzill, ¿vale? Perquè l'Olivia, en realitat, ha nascut i s'ha criat al Japó. i d'anglès no en té ni papa. El que passa és que es porta fent passar per guiri des de que es coneixen amb la Hanako només per riure's d'ella.
Sí, i ara doncs es troba una mica entre l'espasa i la paret, perquè a més és rossa, té perfectament faccions de guiri, i a més va dient per allà, sorry, I don't know, no sé què, que és molt divertit, però ella no en té ni idea d'anglès, sí.
Sí, sí, ella utilitza el rol de la guiri que no s'entera de res per la seva pròpia conveniència i quan toca només. Però clar, ja posats, ha de dur aquest troleo fins a les últimes conseqüències. I elles pacten que a canvi d'ensenyar-li anglès, la Kasumi li ensenyarà jocs típics japonesos.
I ja l'hem liat.
Sí, clar, ja l'hem liat, perquè com que aquí tot és una competició de trolls, la Kasumi li intenta colar com a joc japonès la xorrada aquesta que fem de petita, estendre la mà a la taula i picar amb el llapis entre els dits. Tu has fet això, Marc?
Sí, sí, ho he fet.
I ho has portat al següent nivell com ho porten elles i has utilitzat la punta del compàs?
No.
Bueno, doncs el joc sale mal, ¿vale? Com tot en aquest anime.
Sí, sale mal, però no paren d'en fotre-se'ns anar juntes. O sigui, ja us dic que és una cosa molt estranya, eh?
Sí, no en tenen mai prou. Després de discutir-ho i per insistència de la Kasumi, formen un club d'institut que es diu Club d'Estudi de Jugadors. Per què? No ho sabem, no ho saben ni elles, no ho tenen gens clar. Volen fer un club i han decidit que al final li posaran aquest nom.
És possible que els oients estiguin escoltant aquest anàlisi i no estiguin entenent res, la qual cosa vol dir que estan entenent de què va. M'explico?
Exacte. Es tracta de no entendre res. La Kasumi volia aprendre anglès, diu, proposaré un club a aquestes que volen estar un club, que es digui club d'aprendre anglès o alguna cosa així, i després l'altre li diu que no, que sigui un club de jocs, l'altre no, que es digui millor d'estudi de jugadors, perquè queda com més pro. Bueno, tonteries de nenes d'institut portades a fets, al final. I al final, sí, al final fan el club i inauguren les seves activitats, atenció, posant una... Que, perdó, m'està donant la risa.
No, és que és... És per riure, aquest anime és per riure moltíssim, així ja ho esteu veient.
Inauguren les activitats muntant-se una piscina inflable a classe i comencen a fer el cabra a nivells extrems, vale? Fins al punt de que fan sortir l'aigua de la piscina i surt una mica al vessal per sota de la porta. I en aquestes que passa un professor i ho veu. I què diries que li diuen les noies que és l'aigua al professor perquè no entri i les pesqui?
No ho volem saber. No ho volem saber, Vidi, no ho volem saber.
Haurem de saber. Digues alguna cosa.
No, és que no m'atreveixo. No, el meu cap baraja diferents possibilitats, però no m'atreveixo a llançar una, no ho sé.
Doncs com alguns haureu imaginat, li diuen que l'Olivia no s'ha pogut aguantar fins al lavabo. Però, com si això fos poc normal, el professor... no se les creu i agafa, mulla el dit en el vessal i el tasta.
El professor déu-n'hi-do també, eh? Vull dir, jo sóc fan d'aquell professor, eh? Déu-n'hi-do.
El professor, clar, les nenes es queden com impactadíssimes, en plan, acaba de tastar el que li hem dit que és pipí i sí, efectivament, llavors li segueixen el rotllo fins que marxi, però es queden bastant traumatitzades. Doncs bé, podríem seguir, Marc, però totes les situacions que segueixen són gags curts, plens de surrealisme i són per petar-se de riure.
Sí, la veritat és que és impossible no passar-s'ho bé, tot i que, insistim, és un humor molt japonès i que per alguns pot sonar molt estrany. Des d'aquí vam indicar, sobretot quan vam tenir el directe amb el Fidel de Tovar i el Dani Sensei i el Dani Bermúdez, que hauríem de fer més pedagogia dels Slice of Life, que és un gènere que aquí encara és molt nou, encara que no ho sembli, i al Japó té molta tirada. Aquest seria un bon exemple per intentar introduir això, perquè no seria un Slice of Life pur, és un Slice of Life d'aquests que, sí, són coses que van passant, però com que és tan surrealista i tan divertit, doncs seria una bona porta d'entrada, no?
Doncs sí, ara que ho dius, sí, perquè realment, home, per l'humor tot entra molt millor i sí, nosaltres també volem més Slice of Life. A mi, la veritat és que m'agrada, si està ben fet.
Aleshores, per què recomanaríem aquest manga, vull dir?
A veure, aquest manga anime entra directament a la meva llista d'animes per no pensar. Com ja havíem comentat algun cop amb anterioritat, és un anime per distreure't, purament per entretenir. És molt random, evidentment, suposo que no cal que ho digui a aquestes alçades. I una cosa que porten fins a les últimes conseqüències és aquesta tendència de l'humor japonès a fer que els personatges siguin superhistriònics i que a situacions quotidianes reaccionin de maneres exageradíssimes i fent un drama.
Totalment d'acord, res a afegir.
Doncs tot això és el que ho fa molt divertit, o sigui que si voleu passar una estona entretinguda i sobretot molt divertida, us el recomano.
Jo recomanaria també el dibuix del manga, que és brutal, d'una qualitat increïble, d'aquells que saps de quin artista es tracta. Em recorda fins i tot, salvant les diferències d'estil, al mestre Katsura, Viri, en el sentit de que fa coses molt, 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 molt currades, un dibuix super identificatiu. L'anime el trobo bastant diferent, però és que un tipus de dibuix així és molt difícil adaptar-lo correctament a l'anime, fidelment, diguéssim, però l'anime està cuidat també. L'Erche cuida els fons, cuida els personatges, almenys per mi, sobretot les cares les fa molt bé, i apuntar això, que és una cosa que està ben fet, almenys jo trobo que està ben fet.
Doncs sí, totalment, i a més crec que és una cosa que l'han utilitzat també per jugar a aquesta espècie de conjunt de troleo, no? Que és que el dibuix és molt bonic i molt cuidat, i és una mica com el joc aquest que tenen a l'opening i a l'ending, que l'opening, dintre de que la lletra sí que et fica alguna cosa que ja et dona a entendre que molt bones nenes no són, sí que sembla en l'opening que sigui tot un shoujo, i en l'ending ja es revela que realment són simplement tres nenes que estan com cabres. I té com aquest doble rasero, no?, del dibuix i el contingut en si.
Sí, anem a l'ending, que ho hem comentat fora de micro, perquè en l'opening les tres seiyus canten, els tres personatges, i és una cançó així, ja l'heu escoltat, molt dolça, molt tal, doncs acaba tu. Jo només dic que la setmana que ve us portarem un manga de Deus contra Humans, Record of Ragnarok, que ho està patant molt, i anem a l'ending, tu mateixa.
Esteu preparats?
No, jo només recordo que són les mateixes seiyus qui canten, els mateixos personatges.
Molt bé, doncs agafeu-vos, que per acabar escoltarem l'últim ending de Asobi Asobase. Titulat Inkyain Parusu. Interpretat altre cop per Hina Kino, Rika Nagae i Konomi Kohara.
Després de viatjar molt per la xarxa, he arribat al racó del manga. Quines oients més boniques que té el podcast. Jo, Miroku, estic disposat a casar-me amb qualsevol d'elles. No hi haurà per aquí la Sango, oi?
Espai Japó. Thank you.
Què tal? Com esteu, oients? Benvinguts a l'Espai Japó. Oriol Clavell, se't saluda.
Molt bones, Marc. Què tal? Com estàs?
Molt bé. Amb la veu ja bastant millor, no? Bastant millor.
Ah, és que aquest saló has estat xungo de veu, eh?
Déu-n'hi-do. Em tinc que posar xungo de veu justament quan arriba el saló. Però bé, jo crec que ho vam superar i vam complir objectius.
Bueno, alguna cosa devies fer durant... abans del saló.
No ho sé, no preguntis. Què tal? Com va la ressaca post-saló, Oriol? Què comentaries? Què és el mal que et quedes d'aquest saló? Digues una cosa, la que sigui.
Molt content, la veritat és que molt content, molta gent. I enviar-li una abraçada molt forta a la Júlia, que realment em va fer molta il·lusió conèixer, sabent que és la fan número 1 del podcast.
Molt bé, sí senyor, va tenir l'honor de donar el premi, va ser la mà innocent i va donar el premi de la gincana que vam fer al Saló del Manga amb tot de proves, quin currazo es va fer la Geis. I el premi eren 9 volums d'un manga de Norma Editorial, o sigui, un pack molt bèstia, eh? Gràcies també als companys de Norma Còmics perquè es van portar increïble, eh?
Sí, no, realment és una feina molt bé que fem vosaltres. I realment també donar-los les gràcies a Norma Còmics, tu.
Doncs bé, avui l'Espai Japó torna a la normalitat, ja no estem al saló, estem a casa, cadascú telemàticament, el podcast torna a la normalitat, i avui tornarem a anar a un altre santuari important, concretament el segon més important, l'Izumo Taisha, a la prefectura de Shimane, que es troba al sud-oest del Japó, concretament a la costa del mar del Japó, és a dir, aquest mar que hi ha entre el Japó i la Xina. Molt bé, doncs tal com hem dit, és el segon santuari sintoista més important del Japó. No se sap exactament quan es va construir, eh? A vegades ja passa amb els personatges històrics de l'Oriol, doncs aquest santuari no se sap exactament. Està considerat el més antic perquè es calcula que data de principis del segle VIII, és a dir, any 700 aproximadament.
Llavors, Marc, què m'estàs dient? Que és com l'emperatriu que vam trucar la setmana passada, que tot era mentida o què?
No, l'únic que no se sap d'aquest santuari és la data exacta de quan es va construir. El de més data en escrits.
Ja, tothom diu el mateix, tu.
No, però hem de dissimular una mica. Aviam, seguim inventant. La ciutat d'Izumo estava regida per un poderós clan ja des de temps de la prehistòria. Per què diem això? Perquè va tenir un paper tota aquesta època, aquest clan, aquestes dates, molt important en la creació de la mitologia japonesa, tota la mitologia japonesa. De fet, Okuninushi no Okami és la divinitat que es venera al santuari d'Izumo. I aquesta divinitat es diu que va ser la creadora del territori japonès, va crear el Japó i, per tant, va dirigir Izumo. Aquesta divinitat és el déu de les bones relacions i dels casaments. Per això es pica de mans 4 vegades per a venerar-la. És a dir, quan un va a un santuari sintoista, recordem, surt a molts mangas, tu piques de mans 2 vegades, eh? I després fas com una reverència, sacsejant la corda amb els cascabells o la campana, val? Piques de mans, fas reverència. Doncs ara es pica 4 vegades. Per què? Perquè es pica 2 per un mateix i 2 més per la parella o l'amistat que vols conservar o desitjar, etc, etc.
Home, realment és una molt bona decisió prendre aquesta, perquè crec que és algú molt important. No sé tu, Marc, què opines, però crec que és algú molt important mantenir les tradicions japoneses. I aquesta és una de les més antigues que hi ha.
Sí, més antiga i que només es fa en el santuari d'Izumo, recordem.
Sí, sí.
A l'entrada del santuari hi ha un gran tori i, a continuació, un carrer amb petites botigues i restaurants a banda i banda. Estaríem ja a la perifèria. Al final d'aquest carrer hi ha una altra porta tori, però encara més gran, i en aquest cas de fusta. És realment l'entrada real al territori sagrat del santuari. Aleshores passa una cosa curiosa més endavant, i és que el camí es divideix en 3. I aleshores cal desistir d'agafar el camí del mig. Per què? Perquè segons marca la tradició i la llegenda, això sí que és llegenda, el camí del mig no es pot agafar perquè està reservat als déus.
Ostres, i què deu passar si l'agafes?
No ho sé, però la gent en principi ho respecta. Però no pateixis, Oriol, que si un dia vas al santuari d'Izumo, tu pots agafar el camí del mig.
Ah, no, això ja ho sé.
Jo crec que se t'obren les portes automàticament.
Això, Marc, ja ho sé. O sigui, no cal que m'expliquis una cosa que jo ja sé. Jo, tothom em venera a mi. El que passa és que ningú ho sap.
A continuació, una altra porta Tori, en aquest cas de bronze. I seguida aquesta porta Tori ens trobem el primer edifici sagrat, el primer temple d'aquest santuari de fusta, que és el Haiden. I a darrere d'aquest Haiden hi ha el Main Hall, és a dir, el santuari temple principal. Fa 24 metres d'alt, i això vol dir que és el temple més alt del Japó. L'arquitectura que té és molt diferent, és a dir, perquè és d'abans de l'arribada del budisme al Japó. Recordem que és molt antic i, per tant, no està influenciat per l'arquitectura típica que podem veure de santuaris i temples japonesos. Per exemple, les teulades de fusta són molt arquejades. A dalt de la teulada on hi ha el vèrtex, diguéssim, l'aresta, hi ha dues X de fusta a dalt de tot. Hi ha molt poca una ornamentació, és molt simplista, és a dir, és una arquitectura molt, molt, molt diferent. En aquest cas hi ha dues tanques, dos perímetres que separen aquest santuari, per tant, ja us anunciem que els visitants el poden veure de fora, però no s'hi pot entrar. Qui creus que et trobaràs dintre el santuari?
Home, suposo que he de trobar-me la cambra d'algun tresor molt gran.
Doncs mira, anem a parlar de tresors. Al sud-est d'aquest santuari es troba precisament la cambra del tresor, on s'hi guarden pintures, documents i molts ornaments de l'època, molt antics.
O sigui, estem parlant que d'or no ens trobem res, però ens trobem tota la història o tot el que pugui guardar aquell temple.
Sí, i recordem que té un paper molt important en la creació de la mitologia japonesa.
O sigui, tot el que es trobi a dins no es pot agafar. Si jo ho sento molt, jo em faig un selfie, però no toco res allà dins.
No, no, tu no toquis res, òbviament. I fins aquí l'Espai Japó d'aquesta setmana, el segon santuari més important del Japó.
I la setmana que ve?
La setmana que ve, Oriol Clavell ens portarà un personatge històric i serà bastant especial. Gakutensoku, el primer robot humanoide del Japó. Ara us deixem amb Xavi Omelli i el seu Xavi's Bizarre Adventure.
Aquest cas està claríssim. D'això, sí, Senyors, és molt senzill. Per resoldre-ho cal escoltar el racó del manga cada setmana.
Detenen un lladre de roba interior amb més de 700 peces.
Molt bones friquis, què tal? Bé, encara amb la ressaca del magnífic manga Barcelona, on el racó del manga hi va ser molt present, amb bastant propi, doncs ja dic, encara amb la ressaca, amb molt bones sensacions, la veritat. Doncs tornem al Xavi's Bizarre Adventure, després d'haver escoltat ja una bona part del podcast d'avui. I bé, ja ho heu pogut sentir, avui el protagonista és un lladre de roba interior i que, escolta, no és allò que n'hagi robat 2, 3, 4 peces, 700, quina bogeria, déu-n'hi-do. Però jo tinc novament una teoria, la trolejada de la setmana, si voleu dir així, i és la següent. Aquest lladre, que diguem-ne, suposo doncs, que es va aconseguir detenir per part de la policia o amb càmeres ocultes, jo crec que no és com sembla. M'explico. Aquest lladre pot canviar d'aparença més o menys quan vol. I torno a dir el mateix, m'explico. Perquè aquest lladre no és ni més ni menys que Lulong, el personatge de Bola de Drac, que és capaç de canviar la seva aparença no sempre que vol, com deia, però gairebé sempre. Sabem que pot estar 5 minuts transformant-se tantes vegades com vulgui, però després ha de descansar. I n'estic segur que és Lulong. I deu, i per què vol tanta roba interior aquest porquet? Si, escolta, ell ja va tenir el seu cup o no, teòricament, quan li va demanar el Drac Sheren, allò amb un parell de nassos, en lloc d'aprofitar el moment de caos i, bueno, per salvar el món, per demanar alguna cosa més interessant, va demanar unes calcetes, que, per cert, jo mateix vaig analitzar en un dels dispositius fa algunes setmanes. Però bé, Tornem al que dèiem. Per què deu voler tanta roba interior, l'Olong, si ja té aquelles calcetes que segur que deu guardar en una vitrina? Perquè li va donar el Drac Xeren. Doncs per què ho vol? Segur que ho recordeu, que quan, diguem-ne, hi ha el capítol, al principi de tot, si no m'equivoco, és el capítol 4 de l'anime de Bola de Drac original, quan apareix Olong el malvat, que després ja no és tan malvat o no ho és gens, podríem dir, doncs al final de tot, quan és desemmascarat i vaja, es destapa tot plegat, segur que recordeu que en el seu castell, que manté gràcies a tot el que saqueja espantant a la gent dels pobles propers, doncs d'allà en treu diners i ja dic que utilitza tots aquests recursos per mantenir el seu castell, on hi té totes les noies que segresta, a més. Llavors, clar, aquestes noies, algunes d'elles, segur que quan tot es destapa, doncs tornen amb les seves famílies, però, òbviament, això no es diu, però segur que unes quantes, com que s'hi trobaven tan bé, com es pot veure en les imatges d'aquell capítol, que estan amb un gimnàs, de dins del castell, passant-s'ho pipa, doncs segur que més d'una s'hi queda. Segur, bé, i de fet, segur que n'hi ha vàries que no estan compromeses i es queden allà. Clar, d'allò no se'n parla mai més, a la resta ni de manga ni d'anime de Bola de Drac. Per tant, vol dir que algunes allà segueixen. I l'Olong, per mantenir-ho, ho ha de fer d'alguna manera, no? Doncs aquestes noies, jo crec que seguint una mica l'estela d'aquell dispositiu que vaig fer on vaig parlar de l'hotel Torre Sagrada, doncs l'Olong, en el seu castell, per mantenir-ho, lloga habitacions. I jo crec que el va convertir en el seu moment, doncs, en una mena de ryokan, sense ser-ho, evidentment, perquè no és una construcció de fusta, com hauria de ser un ryokan com cal, però jo crec que li posa aquest ambient típic de ryokan, no? Amb les habitacions que donen al jardí, amb el seu engawa per sortir, amb el seu tokonoma, amb la decoració a les habitacions, amb el tatami, els futons, i evidentment, doncs, totes aquestes noies, clar, allà vivien a cos de rei, doncs han de treballar, clar, han de fer alguna coseta per poder estar-se allà, per, a canvi, poder gaudir també de les comunitats, de les comoditats, millor dit, d'aquest hotel. Però, és clar, que m'estic enrotllant i direu, i per què, carai, ens explica tot això? Jo també m'ho pregunto a vegades, no ho sé ben bé. Però, no, realment, us diré perquè, ara, fora bromes, doncs, us explico tot això perquè, és clar, aquestes noies, doncs, pràcticament no es mouen d'aquest complex i, clar, necessiten roba, entre ella, roba interior. Doncs, clar, l'Olong ho ha d'aconseguir d'alguna manera. I, com deia, era l'Olong el malvat, ara ja no ho és tant, però una miqueta sí. Sempre se li veu aquell desviament, no? Podríem dir que sempre és una mica, com ho diríem, trapella, no? En alguns moments del manga i l'anime, quan se li veu. Doncs en aquest cas segur que aprofita les seves habilitats transformatives, no? Les seves metamorfosis, podríem dir-ho així, per transformar-se, per exemple, en insecte i entrar, doncs, per exemple, a vestuaris de gimnasos, de centres esportius, per agafar roba interior femenina, sigui usada o no, no crec que s'hi fixi tant, i per endur-se-la. I clar, recordo que, segur que també vosaltres ho recordeu, que hi havia moltes noies quan es veu en aquell capítol en el qual es desemmascara qui és Olong el malvat. Per tant, fàcilment, fent càlculs rodons, poder, com he dit abans, totes no estaran ja, però poder 35 n'hi ha. I escolta, perquè en tinguin durant una bona temporada, poder agafar 20 per cada una, 20 peces de roba interior per cada una, i 20 per 35 són 700. Per tant, ja quadraria tot. Així que ja està tot explicat. Ja dic, jo m'imagino l'Olong transformant-se en insecte, entrant, llavors es torna a transformar en porquet i bé, va agafant la roba sense que ningú ho vegi i després doncs es transforma en alguna mena de carretó on té a dins la roba i surt del centre poliesportiu i s'ho endú. Jo crec que la cosa més o menys va així. I evidentment també, doncs jo crec que en aquest pseudo ryokan, repeteixo, no ho seria ben bé realment, tal com hauria de ser ortodoxament, doncs en aquesta mena de ryokan, doncs també hi hauria alguna altra persona treballant, i és clar, l'Olong seria
el cap, el director de tot plegat, però la cuina jo crec que està clar que la porta en Chaos, perquè ens demostra les seves dots de bon cuiner en la saga dels androides, quan està a la casa del Follet Tortuga, que cuina doncs uns bons fideus, recordo, que precisament l'Olong prova i troba que són exquisits, i jo crec que d'allà va sortir una associació per fer un bon negoci, aquest negoci de, doncs ja dic, d'aquesta mena d'hostal rural, no podríem dir, barra Ryokan, barra com vulgueu dir-ne. No sé què us sembla la teoria, però jo crec que és aquesta, que el lladre és l'Olong, en definitiva. Per acabar, no podíem deixar això així sense la publicitat d'aquest hotel tan friqui. Hotel Olong. Gaudeixi de les nostres habitacions amb ambientació tipus Ryokan, amb totes les comoditats, tatami, futons, tokonoma, engawa, bany interior, onsens, etc. No s'ho perdi. Podrà gaudir també del millor servei d'habitacions i de l'amabilitat del nostre personal. No es perdi tampoc les delícies que li prepararà el nostre xef, en Chaos, que fa cuina espectacle. Veurà com és capaç de fer ballar la massa de la pizza i moure la coctelera amb la telequinèsia. Hotel Olong. Carrer d'Olong el Malvat, sense número. Doncs bé, després d'aquesta falca publicitària, doncs una altra falca publicitària, perquè sabeu qui s'hi trobaria molt a gust en aquest hotel? En Magori, perquè després de tota la feinada del Manga Barcelona i de portar la seva web, que tots coneixeu molt bé, magoriart.com, doncs li sentaria molt bé uns dies en aquest hotel. I com deia, una web que, repeteixo, es diu magoriart.com, i on hi trobareu un munt de continguts interessantíssims, com ara l'opció d'adquirir per un preu molt raonable talls de veu personalitzats de la mà d'alguns dels personatges d'anime doblats al català més mítics. No ho oblideu, magoriart.com. Respecte a l'enigma d'en Conan de la setmana passada, i amb això acabo, si us recordeu, us demanàvem a quins actors de doblatge en català doncs van portar els del Racó del Manga, precisament al Manga Barcelona. I la resposta és Núria Trifol i Albert Trifol, a més d'uns quants més, però demanàvem com a mínim aquests dos, vaja, entranyables, grans professionals i millors persones, Albert Trifol i Núria Trifol. I aquesta setmana a l'Enigma d'en Conan us demanem a veure si sabeu a quin anime pertany aquesta banda sonora. I entre tots els encertants sortejarem el primer volum del manga Una pareja de cucos, gentilesa de Norma Còmics.
Viatja al Japó sense sortir de casa. Escolta el Racó del Manga. Per participar, heu d'enviar un mail a elracodelmanga@gmail.com. amb la resposta i les vostres dades. I el proper dilluns, en directe al Twitch, sortejarem el premi d'entre els que ens encerteu la resposta.
Soc l'Òscar François de Gerger, comandant de la Guàrdia Imperial de Versalles. I no dubtem a posar el podcast del Racó del Manga als nostres homes, per a pujar la moral als soldats.
Tenkaichi Musical.
Benvinguts al Tenkaichi Musical.
Una secció on cantants i músics del nostre país interpretaran en exclusiva i en català openings i endings d'anime que mai s'han interpretat a la nostra llengua.
Avui torna en Cherry Brown, amb Dice. És el nou opening de Cory Geass. I la versió original va a càrrec de Flow.
I recordem que en Cherry Brown, a part de fer una actuació espaterrant a l'escenari del Manga Barcelona 2021, té el seu propi canal a YouTube on el podeu seguir, i precisament la cover que escoltareu a continuació la tindreu en format vídeo en el seu canal d'aquí una setmana.
Fins la setmana que ve.
A descansar.
No vols, sempre te'n vas lluny meu. La meva mà jo t'he ofert, però tu no la prens. T'he ferit quan tan sols et volia ajudar. No sé com, no sé on vaig errant tot. Fins que algú pel dolor surti mal parat. Tot i que tu tan sols volies la veritat. Tu només creies que anaves a guanyar. No saps del que parles. Si amaga un brido di d'azulada ti d'amor. Estic segur que un dia podré mostrar el que em passa en ti. Ara que esteu jugant amb el destí, tot i que jo m'empati la bogeria.